Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. És dissabte i això vol dir que a Ràdio Falset comença l'Hora del Vermut, el programa doncs, de tertúlia de l'actualitat de la nostra comarca i a vegades sortint dels límits pròpiament del Priorat i analitzem, aportem el nostre punt de vista respecte al que està passant arreu del nostre país. Avui en aquesta tertúlia m'acompanyen el Ramon Aleu. Bon dia, Ramon. Al Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Ezequiel Sol de Vila, bon dia.
Bon dia.
A tots tres per acompanyar-nos i per tal de, repeteixo, mirar una mica com està, si em permeteu l'expressió, el panorama, que està una mica, a nivell polític català, una mica mogut. Per això, ja no sé per quin fil agafau, agafem-ho a l'engròs i a mi m'agradaria que em diguéssiu com ho veieu. O sigui, si us voleu posicionar, es posicionar, però a mi el que m'interessa i el que voldria és que em diguéssiu com veieu tot aquest moviment, aquest procés, que primer havia de ser una consulta, ara és un procés participatiu, hi havia una unitat i ara no hi és, doncs com ho esteu veient?
Home, jo això m'agradaria, primer, que ho contestés lo Ramon, que ha estat molts, molts anys a la política. I llavors ja replicarem nosaltres.
Home, per mi hi ha un descrèdit global de la política i dels polítics. No em refereixo en el cas de Catalunya.
Sinó no, en general.
En general.
Sí. Ja s'ha entès, ja.
Això, pues, bueno, podem citar casos com les targetes de Caja Madrid o, per citar un més punyent, el del Fernández Villa, el líder miner asturià, que era, per dir-ho així, ell s'erigia com a referent de l'esquerra dintre del món socialista i resulta que a l'última regularització de diners que va propiciar el Montoro, aquest senyor va regularitzar 1.400.000 euros. D'on han sortit? Com és que tenia 1.400.000 euros no declarats? Clar, aquest senyor es permetria el luxe d'aparèixer com a referent de l'esquerra dintre dels socialistes. Casos d'aquestos ne trobarem urbi et orbe, és a dir, a tot arreu. Això, per tant, ha creat un descrèdit, un desencís, i es donen les condicions normals per a que es produïssin sortides populistes, tipus Podemos, tipus Front Nacional, que fan servir molt els sentiments de la gent i que tenen la capacitat de connectar amb els sentiments de la gent. Aquí a Catalunya, la manera més fàcil de connectar amb els sentiments de la gent és agafar l'aspecte nacional, aprofundir en ell i arribar a una proposta de votació per a la independència. Entenia que era això el que es pretenia. Quan el que es va agafar era la llei de consultes no referendàries, la llei de consultes populars no referendàries, que quedava clar que no era un referèndum.
No, perquè això ja es va anar a demanar i és...
És a dir,
queda clar la Constitució, crec que és l'article 182, que és el govern, el govern espanyol qui pot donar permís o no per fer aquesta consulta.
El referèndum. Això es va recórrer, era de manual que es recorreria i al final s'ha acabat substituint per una altra cosa que de la qual, tot i que ho he intentat, us he de confessar que no tinc massa informació com per poder-me pronunciar. Però pel que he llegit, i parlo només d'informació de diaris, pues és un anar a votar com les votacions aquelles que es feien organitzades per no sabia massa ningú el què, sobre tampoc sabia massa ningú el què. Des del meu punt de vista, la situació que tenim és aquesta, però emana d'una manca de lideratge polític, perquè la situació no és fàcil, sobretot no és fàcil des de la perspectiva econòmica. No aquí, a tota Europa, és a dir...
Però que especialment...
Els entesos apunten a una tercera recessió, que pot ser greu, clar. Aquesta setmana els serveis de base s'han reunit per donar compte de... Clar, les peticions de fraccionament del pagament són espectaculars, primer. I segon, els impagats han crescut un 6%. Això és greu. És a dir, vol dir que hi ha una realitat de que la situació econòmica no és la que tots esperàvem i desitjaríem. Bueno, doncs a nivell global, no només d'aquí, de Catalunya, em sembla que seria normal esperar que algú donés un full de ruta per a sortir d'aquesta situació. Jo us he de dir que no el veig. No el veig ni a casa nostra, als socialistes, volia dir ara. No el veig ni... Però tampoc el veig enlloc. És a dir, no veig una sortida de dir hem d'anar per aquí, o aquest és el camí que ens pot portar cap a un d'això. No ho veig. I llavors es donen les sortides populistes.
Sí, el procés participatiu tu no el veus clar.
Jo el procés participatiu no el veig gens clar.
Uh-huh. Miquel?
Bueno, home, el procés participatiu és la norma descafeïnada, no? Però bueno, tot el que està passant a Catalunya, no oblidem que no ha sortit dels partits polítics, ha sortit de la gent del carrer amb els tres últims 11 de setembre, i bueno, hi ha hagut un polític, en aquest cas que va ser el Mas, que va aprofitar i va agafar la gallina al vol. Sabia que Esquerra doncs, també li faria costat, com la CUP, com Iniciativa, però clar, tots ja sabíem que el Tribunal Constitucional amb això s'hi oposaria, ho sabíem tots.
El govern i ho passaria al Tribunal Constitucional que...
Sí. Però llavors el que no entenc, que és moltes crítiques que he llegit del New York Times contra el govern espanyol, és perquè si és una consulta que el seu resultat no és vinculant, que és una pregunta a la gent, perquè no l'han deixat fer. Perquè, per exemple, a Escòcia era vinculant, o al Quebec, però aquí no era vinculant. Si el govern espanyol hagués sigut una mica llest, hagués dit bueno, que votin, i després, depèn del que surti, ja farem. Però no ens ha pogut fer ni això. I no, clar, allò que passa, doncs, pues passa el que ha de passar, l'independentisme pues va més amunt. Jo personalment estic cansat ja de 300 anys que ens estan tocant la moral a aquesta gent. Sí, home, és que a més, ja, només cal veure la llei Wert sobre el català, només cal veure els pressupostos que han donat enguany a Catalunya, que no ens han donat ni la meitat del que ens tocava. Vull dir, clar, una sèrie d'atacs, de ficar pals a les rodes, que això la gent del carrer pues està cansada. I la gent del carrer, pues, com a mínim, vol expressar-se.
Abans de demanar-li al Sequer la seva opinió, un incís, demà també s'ha fet una crida des de l'Assemblea Nacional Catalana i a tall de dada, des d'aquí Falset surten dos autocars.
Sí.
Pel que ens han dit des de la plataforma o des del Priorat per la Independència és que si n'haguessin disposat més, segurament demà els haguessin omplert. Però n'han tingut dos i aquests són els que surten.
I també fan un acte a la quartera a la una.
Queda apuntat.
Sí.
Sequial.
Bé, jo una mica agafant el que deia el Miquel, que això és una cosa que ha començat des del poble, no? I ha anat tirant amunt i que doncs l'Artur Mas, en aquest cas, perquè el president va agafar la bandera, per mi continua sent una llàstima que els diferents partits que sembla que estiguin per la independència no vagin tots a la una, que continuïn prioritzant els interessos de partit el fet de poder fer una consulta. No? Aquesta setmana, amb tots els esdeveniments que hi ha hagut, doncs crec que aquesta ruptura encara ha sortit més a la llum i crec que és conseqüència de que els partits continuen prioritzant els interessos de partits el que el poble realment vol.
Però en aquest cas no és així. Eh? En aquest cas s'ha arribat a un acord concret i ha hagut un senyor que l'ha trencat. Vull dir, no és una ruptura perquè una cosa que estava provada, estava decidida, estaven d'acord, l'altre dia l'Artur Mas ho va trencar. Va dir, bueno, en vez del plan A passarem al pla B.
que passa és que clar, el pla B...
Els partits se'ls va sentar com una patada, això.
El pla B és una mica descafeinat, perquè de fet de consulta popular ja n'havien fet una fa un parell d'anys, si no recordo malament, no? Que es va fer a diferents llocs, sí que era una cosa que no era doncs legal o no era una cosa oficial, però...
T'ha organitzat per la societat civil i no per l'administració.
Sobre què anava de consulta, no ho recordo.
Sí, home, era també la pregunta sobre la independència de Catalunya, que es va organitzar des de diferents entitats a nivell local. Va començar la primera, la d'Arenys de Mar, i després en els dos o tres anys es va fer a la resta de municipis. Aquí Falset també
es va fer. També es va fer, sí, sí.
Va guanyar el sí, si no recordo malament.
Va guanyar el sí. Però bé, també és més normal que la gent que està a favor vagi a votar i qui no està a favor no vagi a votar en una cosa que no és oficial, per dir d'alguna manera.
Que segurament tot apunta que és el que pot passar el 9 de novembre si el govern espanyol no ho tomba també aquest procés participatiu.
Diuen que ho tombaran perquè és el mateix per un govern. Per tant, el Tribunal Constitucional diu que té el legítim dret a tombar-ho.
Bueno, veurem què passa.
Bueno, aquí el perdó encara havia acabat, el pobre.
Simplement volia apuntar això. Veurem què passarà. Òbviament, Espanya no ho posarà fàcil per fer res de tot això.
Perquè no
els interessa, com és normal. Ells busquen la unitat, el que passa és que tampoc no han anat pel diàleg. Llavors, si no es comença a parlar d'una manera o d'una altra, això sempre es tira encallat i jo crec que com més dies passen, més independentistes hi ha.
Clar, però és el que jo dic, quan... Una persona t'interessa, un territori t'interessa, algo t'interessa, el que fas és cuidar-lo. No fotre-li mastegots cada dia, vull dir, és que llavors, clar, el que rep els mastegots diu, ja n'hi ha prou de rebre mastegots. Si vols cuidar un territori que vols que sigui del teu país, doncs cuida-lo una mica, no el discriminis d'aquesta manera. Vull dir, s'han fotut cada llei que quan surten publicades els catalans salten tots de la cadira. Vull dir, una altra cosa, és que no paren una darrere l'altra. Em diràs tu en què ens estimen, que ens ho demostri lo menos.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també ens interessa saber, conèixer la vostra opinió. Ramon, deies?
Deia que... algú va fer un esforç per modificar l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya, que va ser l'últim Estatut d'Autonomia. No oblidem que l'últim Estatut d'Autonomia va ser aprovat pel poble de Catalunya també, i permeteu que us expliqui l'anècdota, però és que hi ha un moment del tràmit parlamentari que només es dona al Senat, en el que hi ha la representació del Senat com a Corts Generals i la representació del Parlament de Catalunya que voten article per article la llei que es proposa, en aquest cas la modificació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I el Senat, que és molt més de dretes, molt més espanyolista, podríem dir, del que pot arribar a ser el Congrés...
Se suposa que és la Cambra Territorial, és normal, no?, que tendeixi cap a Espanya.
Va votar majoritàriament tots i cada un dels estatuts i la part del Parlament de Catalunya també majoritàriament, recordem que hi havia dos partits que deien que no, va votar l'Estatut d'Autonomia. En aquells moments, l'assessor Urbi et Orbe del PP, que es diu Pedro Arriola, va descobrir que el camí més curt o la drecera més curta per anar a la Moncloa era fer campanya contra l'Estatut i contra Catalunya. I si us en recordeu, això es va fer, i ho va fer un partit concret. I aquestes coses... ha resultat que tenia raó, és a dir, li han escurçat el camí per arribar a la Moncloa, però entremig han fet una ferida social, en aquest cas una ferida nacional, molt grossa, aquí i allà. Allà perquè s'ha incrementat el sentiment anticatalà i aquí perquè es diu, bueno, si aquests senyors només són això, nosaltres no tenim per què continuar formant part d'aquest estat. Això no és, no explica la evolució independentista de Catalunya, no l'explica. Per ell sol no l'explica, però hi ajuda. És a dir, el sentiment de rebuig cap a aquelles persones que han trencat un pacte que s'havia fet entre Catalunya i Espanya, em sembla que estan en la base, en una part, de la posició de rebuig cap a la resta de l'Estat.
Bueno. Sembla que tenim la primera tocada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, per començar, demà a la una del migdia, jo vaig portar el pregó a l'Ajuntament, disposir se va fer, i demano a tot el poble de Falset que anem a la plaça de la Quartera a demostrar que volem fer un país sense política, sense colors polítics. Volem un país. Primer que res, hem de demostrar que volem un país. Quan tinguem aquest país reconegut, llavors hem de tindre prou coneixement per començar a fer política i saber triar les persones que ens han d'administrar. No que ens han demanat, que ens han d'administrar. Perquè si no se sap administrar, no necessitem ningú que xupi res de res. Primer que res, administració i respecte, cultura i disciplina. Sense això no anem. Allí hi va haver un acte de reconeixement amb una senyora, una gran senyora. La ràdio no hi éreu. En vau ser ahir a la tarda.
Alguns vam a Ulldemolins cobrint un acte i vam arribar al final de tot. Se senti l'informatiu, Gaspar, ha sentit la veus de la Roser Bernet, i és perquè vam arribar tard, però perquè hi havia fenya a l'altra punta del Priorat. I les, com ja sap, les carreteres de la nostra comarca no són precisament senzilles.
Bueno. Jo, doncs, vaig dir el meu record d'aquesta gran senyora i tinc l'orgull d'haver fet plorar a moltes assistentes. Els que van vindre parlant perquè portaven escrit poesies i coses del record del dia que els van ensenyar el poble més maco de Catalunya, Pradell, i els seus entorns, doncs portaven uns escrits curtets i jo hi vaig posar el meu sentiment i vaig tindre molts aplausos. Gràcies a tothom. Repeteixo, a demà fem acte de presència. Tots els pobles haurien de ser, tots els pobles, perquè si van anar tots els alcaldes a Barcelona, els alcaldes davant de tot el poble, a la plaça de l'Ajuntament, a demostrar que volem un país amb dignitat, amb pau, amb cultura. Han acabat vindrà el que hagi de vindre, perquè se necessita muntar o ensenyar les persones, perquè el trist que ara estem vivint són els 40 anys passats que no es va preparar personal, només van preparar els senyoritos per saber fotre el poble. I primer que res és el poble. I el senyor Mas potser té tota la raó, perquè segur l'únic que ha vist el que el poble demanava i s'ha posat davant del poble i s'hi juga la vida, perquè hi han dit de fusellar-ho. Aquest home se mereix el respecte dels catalans. Que han acabat vinguin les eleccions polítiques i sapiguem triar les persones perquè ens administrin, això és un altre, és el segon pas. Primer que res, hem de demostrar que volem un país.
D'acord, doncs, Gaspar, Ens quedem amb aquesta idea.
I no fem colors polítics a demà a la quartera, perquè aquest pugui anar a votar i tenim dret tots, el que vulgui dir que sí i el que vulgui dir que no. Perquè això se busca per veure si aclarim d'una a què volen els catalans i la gent que ha vingut a viure a Catalunya, que tots siguin benvinguts, no hem de fer marxar ningú. Ara volem que hi hagi bon sentiment i bona convivència. Visca Catalunya, i si pot ser independent, millor.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Ens quedem amb aquesta idea. Per si a algun oient li ha quedat el dubte, la senyora que feia referència al Gaspar era la Rosa Gairal, que ahir, aprofitant que es feia l'acte del priorat en persona a la biblioteca i sent ella una dels darrers adalits, doncs se li va voler retre un homenatge, com en aquesta casa ja li van fer el seu dia. Jo, si us sembla, m'agradaria tornar cap a el priorat. Fa un parell de setmanes sortia un informe de Catalunya Caixa, que últimament ahir era notícia també per un tema de la gestió que se n'ha fet, no entrarem en aquest, sinó en la presentació de l'anuari comarcal. Jo ja sé que em faig molt pesat i demano disculpes als oients, però aprofitant doncs que tinc gent que en sap molt d'economia i que té molta experiència, a mi m'agradaria que em diguessin com veuen aquest menys 0,46, corregeix-me aquí si vaig equivocat, que sembla doncs que millora, o almenys des de l'anuari comarcal ens diuen que millora.
Bé, jo he fet un vistàs a l'anuari, això de molta experiència, doncs amb 35 anys molta experiència no es pot tindre, les coses com siguin, però sí, com apuntaves tu, parla de que el PIB va caure un 0,46%, a Catalunya en general parla d'un 0,48%, per tant no estem tan allunyats doncs, de la tendència del país, i aquest indicador millora, jo crec que substancialment des del 2012, que havia sigut un 5,11 negatiu, per tant, doncs bé, sembla que la caiguda del PIB a poc es va estabilitzant, però com apuntava el Ramon, les perspectives no són gaire bones. Les dades macroeconòmiques parlen d'una nova recessió a les portes, ja portem un trimestre amb la inflació negativa, si el proper trimestre continuem igual, ja estarem dins de la recessió, i no són gaire bones notícies, perquè al final jo crec que l'economia és una cosa de confiança, i la gent la confiança ja fa temps que l'ha perdut. Ha perdut molta gent la feina, i bé, doncs que tots anem més justos per arribar a final de mes suposa que el consum baixi, que la demanda baixi, i per tant que l'economia no remonti. Tornant una mica al que deies de l'anuari, parla també una mica del que són els diferents sectors. Parla de la construcció, que ha caigut un 7%. Òbviament la construcció és un dels sectors més tocats. Les empreses doncs continuen estant malament, algunes estan tancant, d'altres estan en una espiral de pèrdues des de ja fa temps, que fan una situació doncs també una mica insostenible. També la situació del sector serveis baixa, amb un 1%, que crec que per la nostra comarca això és una mala notícia, perquè estem doncs en una comarca on òbviament l'agricultura és el motor, però l'agricultura també ens ha de portar turisme, i per tant la manera de rebre els turistes és oferint serveis. Si baixa el sector serveis, doncs vol dir d'una manera o d'una altra que el turisme doncs també entenc que ha baixat. I millora, segons parla, el sector primari, és a dir, l'agricultura un 7,22%, i la indústria al voltant d'un 1%. Indústria realment a la comarca no en tenim massa, per tant aquest augment d'un 1%, no tinc ara les dades en termes absoluts, és a dir, amb números, però no crec que suposi una gran xifra. Uh-huh. I bé, que l'agricultura pugi, doncs entenc que és bo, perquè tenim molts cellers, tenim moltes vinyes, i que hagi pujat doncs a aquest sector doncs suposa que va ser un bon any el 2013 per l'agricultura. Veurem què passa el 2014, perquè la campanya de la verema no, segurament
sí,
no ha sigut
final,
el que s'esperava.
Crec que podem dir una mica tràgic.
Però bé, veurem.
No sé si ho diu l'anuari, i jo estic fora de joc d'aquesta informació, però l'increment del sector primari és per un increment de producció o per un increment de preus? No ho explica.
No ho explica, no entra tant en detall. No,
que seria... El PIB té en compte les dues coses, per tant...
Sí, home, ja. Però jo ho preguntava per si podia haver-ho explicat, perquè probablement pot ser que el 2013 estem parlant, que es ven vi del 2012 i del 2011 i del 2010, estigui amb una producció, amb un increment de vendes de coses que estaven amagatzemades i no sabem el ritme d'ara. Ezequiel, que ja sé que no, aquest informe és genèric i no ho diu, però jo ho preguntava per si ho deia.
El que sí que diu l'informe és que l'augment del sector primari diu que reflecteix bons resultats per l'agricultura amb un 9,84 que és impulsat bàsicament per vi i subproductes, que suposen un 14,14. Llavors, es compensa aquesta pujada amb la davallada de la ramaderia.
Jo sí que prenc nota i quan tinguem oportunitat de parlar amb els presidents dels consells reguladors ja farem arribar aquesta qüestió, perquè és interessant i entenc que ens diu molt de com està anant aquest 2014.
Per exemple, seria normal esperar que no l'any que ve, que es vendrà el vi d'anys anteriors, sinó d'aquí un parell o tres d'anys, la collita d'enguany, que ha sigut molt més curta en general, reflecteixi una disminució del PIB agrari. Si dic una tonteria, dis-m'ho, Ezequiel, perquè
no
tinc certesa. Seria normal que sortís, però almenys sabrem que hi ha una causa. Però a la millor els preus continuen siguent... se continua mantenint els preus i això no seria massa preocupant perquè l'any que ve hi tornava una altra collita i esperem que no torni a ser com la d'aquest any.
Sí que es registren a l'anuari, sí que es registra algunes, podríem dir, incidències, perquè en el cas de la Ribera d'Ebre és molt interessant veure com el VAP, el valor absolut brut, que també és una de les dades que registra, veus com depèn de quin any, com el 2008 es va desplomar per sota de moltes, perquè hi va haver tota la crisi de les partícules i un any després o dos ja va tornar a estar pujant i precisament aquest 2013 ja torna a ser una de les comarques, una de les poques comarques de Catalunya que registra un PIB positiu. Sí, que és...
I la collita enguany del raïm, que ha sigut tan minsa, que és el que ha passat? Ho sabeu?
Jo pel que tinc entès, depenent de les zones, el fet de que hi hagués molta pluja, doncs va podrir. Llavors,
és que he vist molt raïm per terra, moltíssim.
La gent a l'hora de vermar li ha tocat triar. Al final això, aquesta davallada va directament a la butxaca del pagès. Sí, perquè
el que no hi ha és producció.
Exacte.
El que no hi ha és producció. I a més, no cal ser... Només cal anar a caminar. Veus moltes vinyes pràcticament no vermades i que ja no es vermaran.
Per això t'ho dic, perquè com que vaig a caminar he vist moltes vinyes amb molts quilos de raïm a terra, molts.
I molts al cep encara.
Sí.
Jo enguany hi pensava mentre vermava que era, comparat amb fa 10 anys, ara es tria moltíssim. Fa 10 anys era tot a dins.
Sí.
I la frase era tot a dins.
Sí.
Ara és pobre de tu que se't col algun raïm que hi ha algun gra o alguna part que està podrida. Pobre de tu. S'agafa i es retalla.
Jo suposo que això és el principi general de la producció. Vai a la qualitat o vai a la quantitat. I jo crec que les opcions que s'han fet en oli o en vi o en el producte que sigui que va cap a la qualitat és una decisió bona. Que té problemes, clar que té problemes, però és una decisió bona, és a dir, per mi hem d'aconseguir que el Priorat vengui un producte que la gent sàpigui que si ve del Priorat és bo.
Sí, un producte diferenciat, perquè al final no podem competir amb quantitat, entenc, perquè vull dir, hi ha moltes altres zones que l'orografia és molt millor que la de la nostra comarca, la qual suposa una producció molt més gran.
La Rioja mateix produeixen vegades més que en altres.
O Vilafranca.
La denominació d'origen Penedès permet que tampoc ho complissin perquè es passen una producció de 10 quilos per cep. Sí, es passen, perquè en fan molt més. Aquí estem a dos.
Una mica més, crec. Crec recordar, almenys a la zona de Montsana, potser sí que la zona de Priorat és,
no, no,
és una
no,
mica
parlava
més,
la mitja, però és igual, vaja, no, ja, una cosa així. Sí. Clar, per tant, no, no pots competir amb quantitat.
No, però és que allí lo sap, a tota la zona de Villafranca, el 90% és blanc pel cava, no oblidem això també. I aquests ceps s'arreguen molt més perquè pel cava ja és igual que...
És igual,
ja,
és igual.
Ja va bé, per aquest producte. El que passa és que allí, no, amb aquest vi blanc, doncs, o sigui, si en vez del cava es dediques al vi blanc, doncs s'hauria de regar menys, la producció hauria de ser més petita per tindre més grau, però pel cava ja els va bé, per això aquests ceps tan carregats allà a Villafranca, veus un cep d'aquells i dius, hosti, sigui com uns ceps plenes de cistells.
Sí, 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 és així.
Jo estic d'acord amb el que comentava Ramon de que el fet de que la comarca doncs hagi apostat per la qualitat és un encert, perquè de fet no teníem alternativa possible per quantitat, no, poca cosa teníem a dir, per qualitat sí, crec que ens estem o que ens han posicionat força dins de dins del mapa, ja no només a nivell de Catalunya, sinó jo diria a nivell mundial.
I tant.
A Espanya no tant, perquè jo l'any passat quan fèiem el programa del vi moltes vegades parlaves amb cellers i parlaven que el mercat espanyol és un mercat molt difícil, llavors que bàsicament les vendes es produïen a Catalunya i a l'estranger.
I més si és producte català, eh?
No et penses, va sortir Jordi Bord en un informatiu de la xarxa de comunicació local, li van fer aquesta pregunta i ell va dir que en principi, i ell té força contacte amb el sector, és el director de l'INCAVI, deia que no es podia parlar d'un boicot com fa alguns anys, ja recordem, crec que eren al Cava. De moment, si hi ha hagut algun episodi, ell deia que era puntual,
però
no,
no
un tema generalitzat.
No es tracta de boicot, se tracta que si troben un Rioja i un Priorat agafaran sempre el Rioja, que és més espanyol, home, no fotem.
I potser és més barat també, eh?
És
també,
bastant més
també,
barat.
També.
Bastant més barat. De tota manera, la meva experiència d'anar a Porai, en veus de vi produït aquí. Evidentment, tenen una xarxa comercial que els hi permet arribar. Per exemple, el Torres és a tot arreu del món i també a la resta d'Espanya. I es ven. Per què? Perquè bueno, no han sabut fer una propaganda que dona una credibilitat i tenen un mercat i venen.
Sí,
un vi de no sé on que produeix i que la fanyada seva es entra en una xarxa de distribució, pues no hi és. Però la importància de les xarxes de distribució
el
no l'hem de discutir ara.
El Torres fa molts anys que va entrar al mercat espanyol, ja va treure el seu famós Sangre de Toro.
Que encara el té i que
sí,
per cert
sí, el
fa
té,
un enòleg d'aquí. Ho sabeu això, no?
No.
El Ginesta. Ara en aquests moments és l'enòleg, perdó, ho era fins fa no sé què i suposo que ho continua sent. Era l'enòleg responsable de la producció de Sangre de Toro de Torres. Escolteu, no és una tonteria això, eh?
No, no,
sí, no ni molt menys.
Aquest vi està molt reconegut a tot Espanya. Per això he dit que va ser el primer que va introduir el país i que li va anar força bé.
Però Torres no, també però... té algo tan interessant com que innova. El diumenge passat, diria que era el diari Ara, parlaven de que estaven treballant en el vi sense alcohol.
Sí.
O sigui que... Diu que... A lo millor l'experiment no els hi surt bé, no? Però almenys estan buscant una via alternativa que, ell, a més, ells ho deien, volem entrar als països àrabs i
sí,
ha de ser per aquí.
Sí. Diu que han aconseguit... s'han introduït a Estats Units, s'han introduït a Sud-àfrica, tenen producció a Nova Zelanda, a veure...
Sí. A més, una multinacional.
En pensarem el que vulguem del Torres, però cal reconèixer que hi són.
Sí.
I com ell, doncs, si tu m'apures, doncs el Freixenet, totes les games de vi, també hi són.
Sí.
Però clar, són gent que fa anys que fa distribució.
Fins ara han aconseguit el vi blanc de 0,5 graus, o sigui, com la cervesa sense alcohol, però volen arribar al 0,0. L'altre dia va sortir publicat al diari, ho vaig llegir, que El 0,5 ja l'han aconseguit. O sigui, la cervesa sense alcohol realment 0,0 no és. Porta mig grau d'alcohol. Aquí ja han arribat. Aquest també seria un vi vendible, perquè mig grau... Però volen arribar al 0,0.
Home, si volen entrar als països àrabs...
Home, per això ho fan, eh?
Almenys oficialment han d'anar per aquí.
Perquè diu que els països àrabs el 0,5 no l'admeten.
És que... Però és... Ara et diré segurament una barbaritat, eh? Però és bo.
El què?
El vi sense alcohol.
A mi no m'agrada la cervesa. Sense alcohol no m'agrada la cervesa. El vi no l'he provat ni no em puc dir, però em costa pensar, no?
A mi em costa, eh?
Sí, imaginar-ho. Sí,
jo quan ho vaig veure dic...
Quan veus vi, no? Normalment sí que la fruita això, però el punt alcohòlic sempre l'acabes tenint al final, llavors sí. Un vi sense alcohol no sé quin substitutiu hi trobaran per donar-li una mica d'intensitat.
És allò de la quadratura del cercle, un vi sense...
Però bé, per això hi ha empreses grans, com comentàveu, que gasten molts diners amb la innovació.
Tot això està destinat als països àrabs. Ja trobaran algun additiu, ja, per donar-li gust. No preocupis que ho trobaran.
Sí, sí.
Això aquí a Europa és invendible, això està mirat.
Bueno, també deien que era invendible la cervesa sense alcohol i acaba tenint un mercat.
No, això no, ja no tant, perquè la cervesa sense alcohol, la gent que no pot beure alcohol i li agrada la cervesa, pues, el mateix passarà amb el vi, no?
Clar, amb el vi
però hi ha molta gent que no pot beure alcohol per problemes, per problemes de fetge o de rinyó o triglicèrids, etcètera.
A mi m'agradaria que canviéssim de qüestió, us ho explicàvem a l'informatiu, el passat dimecres va ser el Dia Internacional de la Dona Rural. El Dia Internacional de la Dona és el proper mes de març, però el del passat dimecres va ser el Dia Internacional de la Dona Rural. L'acte institucional a la nostra demarcació es va fer a Ulldemolins ahir i va ser interessant perquè es van posar damunt de la taula temes, jo diria, força interessants, no només per l'univers femení, sinó per tota la ciutat piratina. Ja no cal parlar del tema de que cal fer xarxa, però és que també, sobretot, va haver un moment molt, molt interessant en què algú va dir: mireu, quantes noies de 18 a 20, 25, 30 anys hi ha a la sala? No n'hi havia cap. Totes eren dones que rondaven els 50 si no els passaven. Clar, dius, aquest tema es pot extrapolar a la resta de la societat i la pregunta que us plantejo és què està passant i si també ho veieu en altres associacions que, de la nostra comarca. És un d'aquells temes importants que mai no n'hem parlat, però que potser ja seria hora de que poséssim damunt de la taula perquè alguna cosa està passant.
Hi ha dos fenòmens que se sobreposen. El primer fenomen és l'envelliment de la població al priorat. El segon és l'envelliment de la població rural al priorat. I el tercer és, dintre del món rural, té facilitats la dona per jugar un paper? Jo crec que no en té massa. No en té massa. El pot jugar, però massa paper. Com a dona d'un pagès, o com a empresària, o em costa veure.
Per Ramon, tant... molts dels establiments d'hostaleria i d'allotjament rural del Priorat, darrere hi ha una dona. Això també es va dir. Allò, repassant ràpidament,
sí.
Mentalment dius sí.
Però a quantes és de menys de 30 anys, no gaires?
No.
Ja tornem
a la qüestió aquesta, però això us deia que està passant o si creu que es pot fer alguna cosa al respecte.
Bueno, jo abans comentava en micròfon tancat, doncs, que m'he donat compte de les associacions, això, que la gent en general, no parlo de la dona, no s'impliquen als 30 anys. No sé per què, però la gent s'implica quan és més adult, a partir dels 40. No sé, suposo que la gent fins als 30 anys té una vida més ràpida, té més feina, té crios... No sé, perquè és que si busques la raó final és molt difícil de trobar, també. En canvi, la gent a partir dels 40, ja els crios són grans... Ja... Per mi ha de ser alguna cosa així, perquè si no... Hi ha moltes dones amb molta marxa que tenen 30 anys, moltíssimes, però doncs, potser no es poden implicar.
Sí, però reitero que aquest tema es pot extrapolar tant a homes com a dones, eh?
No, jo no estic segur, que això és un tema doncs, que no depèn del gènere, sinó que és un tema doncs, de la societat en general. Estic d'acord amb tu de que no hi ha gent jove a cap lloc. Vull dir, a les associacions no hi ha gent jove, no hi ha relleu a les associacions. A Falset tenim moltes associacions on hi ha gent que fa molt temps que està al davant. I moltes vegades no és perquè s'hagi apoltronat al lloc, sinó és perquè tampoc no hi ha una successió al darrere que
no, perquè
vagi.
Quan se fan eleccions noves no es presenta ningú.
Les associacions, tu vas a les assemblees i els punts no, de renovació de les juntes i
has d'anar trucant a les cases per favor festa de la junta.
Jo crec que també el fet de que la gent doncs estudiï més i acabi els seus estudis més tard doncs també fa que t'incorporis més tard al món laboral i que tardis més potser a posar els fonaments del que ha de ser una mica la teva vida, llavors no et poses amb associacions, però també és un tema de prioritats, crec jo. La gent jove té altres prioritats, no, potser la societat no ha sabut crear aquesta necessitat, no, de que la gent jove vagi i col·labori amb entitats sense ànim de lucre, o que col·labori d'una manera altruista. Jo crec que cada vegada els valors van més cap al material, i pel material se necessiten diners, llavors volem treballar amb una contraprestació de diners. Això d'anar a fer les coses de forma gratuïta, cada vegada és més difícil trobar gent disposada a fer-les.
Sí.
Jo crec absolutament això que dius, però aquest és un fenomen que és aquí i és fora d'aquí. Però
sí,
també estic convençut de que si anéssim a mirar les associacions del Baix Camp, el problema seria cosí germà del nostre, per no dir igual. I per tant és més una cosa estructural que pròpia del priorat. Jo el que he dit és les dues coses específiques del priorat. És que, escolta, a Margalef no sé quants ni dormen cada dia, però trobar una persona de 30 anys costa.
No, i a vegades has de més, perquè no fa gaire vam tindre una reunió aquí al Consell dels Mestres Voluntaris i fan falta molts mestres voluntaris. Mestres voluntaris vol dir que ajudes a crios amb problemes però no cobres. Ho dic perquè jo ho soc un d'ells. I no hi ha manera. Som els mateixos que l'any passat i no necessitaríem almenys 7 o 8 més i no hi ha forma.
Hi ha vegades que amb aquesta qüestió dels joves començo a pensar que hi ha un tema a la por al compromís. El fet de jo donaré una part del meu temps a aquest objectiu, crec que això s'està perdent.
Compromís no en tens cap, perquè si ets d'una associació, si un moment determinat no t'ho permet, tu presentes la dimissió i no passa res. Vull dir, compromís no en tens cap, perquè les associacions tenen els seus estatuts, tenen aquest privilegi, tu pots plegar com vulguis.
Sí, però si estàs en un lloc, home, el seu és que treballis en aquell lloc el temps que puguis o el que sigui, però que hi hagi aquest compromís amb l'entitat. Jo no sé.
Pot tindre que veure, però vull dir, no és una cosa fonamental, perquè saben que poden plegar com vulguin. N'hi ha molta gent que diu, entro i ho provaré, Depèn de com vagi, ja t'avisen, no? I n'hi ha doncs, que es queden, n'hi ha que no.
Què passa, Miquel, és que sí que requereix un compromís, no ho sé, ara estem, per exemple, aquí a la ràdio, això és una associació on la gent
exactament,
ve, tots els que estem aquí, doncs venim sense cobrar a fer les coses que fem i requereix un compromís, perquè si tu et compromets a fer un programa cada setmana o a fer la tertúlia i cada dia has d'estar aquí d'una a dos, això requereix un compromís i tindré que dir que no a d'altres coses.
Sí,
I aquí la ràdio costa que entri gent jove. Avui, per exemple, a la part tècnica tenim l'Anton, que és un dels joves
que hi ha.
Els tècnics
tenim jovenets aquí,
un dels pocs joves.
Però cada vegada hi ha menys gent jove que s'interessi per la ràdio. El Jordi i jo, quan vam començar aquí, teníem 15 anys.
Hi ha coses puntuals que la gent jove els interessa, sí, també.
I entrar amb un tema més per jugar, per entendre'ns, no? I a mesura que ens hem anat fent grans...
Com l'esport o la mulassa, també molta gent jove, vull dir, no, hi ha coses que sí que s'interessen. però doncs coses ja que demanen una certa responsabilitat ja és molt més difícil.
Potser estar aquí, potser no és el compromís, potser és la responsabilitat el que... però la cosa va més fluixa.
Sí.
Pues tenim un problema.
No, no, les associacions aquí Falset, ara parlo de Falset perquè és el que jo conec, tenen molts problemes per canviar les juntes. És el que diu ell. A vegades el president d'una associació o presidenta sembla que s'hagi assegut a la poltrona i el pobre desgraciat, el de bunda que no cobra en ral, i porta 12 anys al càrrec. Pues que no hi ha ningú que el vulgui. Sí, és així. És així. I això, no sé, potser canviarà però tardarà.
Jo aquí sóc bastant escèptic. Jo veig que és una situació que passen els anys i no...
És estructural, no? És a dir, sí. No és una cosa puntual, sinó que... Hi va haver un temps en què el jovent se podia sentir atret per activitats d'aquestes. Avui en té mil més. És la realitat. I no li comporten cap compromís, que digues, que del que dèiem abans, no li comporten cap, per tant, pues mira, me dedico a anar al cine o a, jo què sé, és que n'hi ha moltes, sí.
Coses que no es comprometin, o coses que no vulguin cert grau de responsabilitat, això sí.
Jo crec que moltes vegades se parla, no, de que la societat té una crisi de valors i això, i crec que potser aquesta és una de les conseqüències, no,
però
de
la societat, la crisi de valors és molt més important que els pobles, eh?
Sí, però aquí al final també ens afecta, perquè sí. Les nostres prioritats potser han canviat i
home,
no tenim...
han canviat i molt.
Llavors,
amb una generació només.
La gent se preocupa per altres coses, té potser d'altres hobbies o es preocupa més per poder anar el diumenge al cine o en bicicleta o a caminar i no pensa en poder fer una cosa que pugui ser un bé, no? per la resta de la societat. I això jo crec que és una cosa que ens ha passat o que ens passa una mica a tots.
Sí, perquè, a veure, quan jo era jove, ja fa molts anys, la possibilitat d'avui no existia, però no cal anar tan lluny, només cal anar 20 o 30 anys enrere. Els joves no tenien les possibilitats d'avui de sortir i de bellugar-se, no les tenien.
No.
I, per tant, l'atracció d'anar a col·laborar en una tasca de la que fos era molt més apetecible de la que és avui, que tinc mil sortides. Mil, perquè és així.
Però això a nivell social té conseqüències.
Evidentment. Evidentment, sí, la societat se fa més també, individualista.
També és un tema molt important, és el tema de l'educació, vull dir, de la responsabilitat. I, bueno, doncs si no es pugen amb aquestes idees, doncs clar, allò on diu, els mateixos llocs sempre els mateixos. Però, bueno, i menys mal que hi són. Si això es veu amb les juntes generals, per exemple, nosaltres a l'Associació Montsant, com fem una junta general, que som més de 300 socis, ens sentim orgullosos de tindre més de 300 socis a la comarca, eh? La majoria són de Falset. A les juntes generals venen com a molt 3 o 4 socis, com a molt. Ostres, tu, si només el 10% serien 30 o 35. No. Perquè la gent diu, bueno, jo pago 15 euros a l'any o 20 i ja col·laboro, ja està, no cal... Sí,
però el tema és aquest, a part d'aportar diners, també és aportar temps. I sembla que...
Sí, però per exemple, no... la Junta General només se fa un cop a l'any.
Sí, però a veure...
Però la gent no hi va, vull dir, no s'interessa. No...
El tema és que abans, fa 30 anys, tu a un jove li deies que havia de pagar 20 euros a l'any i no ho podia fer. Avui ho pot fer i no té temps per anar a l'Assemblea General. Això és el que ha canviat.
Sí.
Tenim no molt... veus així, Jordi? És que crec que la realitat és aquesta.
Jo el que veig és que hem entrat en una dinàmica, no ara ni passat ahir, sinó que ja portem...
Ha anat venint poc a poc.
Ha anat venint i s'ha situat i que té unes conseqüències que potser no veurem ni l'any que ve ni l'altre, però que a la llarga tindran conseqüències a nivell social tal com ho entenem ara.
La meva mare, que va morir fa un munt d'anys, deia... que la feina la fan los cansats. en el sentit de que aquell que no està cansat ni es cansarà mai, és a dir, la persona que jo ho veig aquí, que això és la pura realitat, el que està en una associació repeteix a l'altra i és sí, de la sí. Junta de no sé què, és a dir, sí, que en aquest sentit això és veritat, és a dir, el que vol troba una part del seu temps per dedicar-lo aquí, allà i acollà, i el que no, pues no el vagis a buscar, que no el dedicarà, i si alguna vegada el convences, després tampoc farà el que tu esperaves que fes. Jo crec que aquesta és la realitat, no d'ara, de fa molt temps, sí, hi ha unes persones que tindran aquesta voluntat i s'hi dedicaran, i ara això no negue que això, jovent se n'ha desentès una mica.
Això és precisament el que parlàvem d'una de les grans virtuts que tenia la Rosa Gairal, que era a tot arreu. I clar, si com ella n'hi haguessin més, pues, tot aniria millor.
Però és que resulta de que n'hi haguin més és que anem a que n'hi haguin menys.
Dels clar,
altres. Per això ho dic, si n'hi haguessin més aniria millor, però no és així.
La Rosa sempre ens apretava, en aquest sentit.
I no poc, i no poc.
Aquests joves, a veure si s'espavileu una mica. I ja tenia raó, ja.
Ara, o sigui, aquí a la ràdio no cobrem, també. Això no ho has de dir en públic, home. Aquí tenim les targetes B.
És veritat, tenim les Black.
No ens podem gastar. Quan tenim, Jordi, de pressupost? 6 euros a l'any?
Menys 5, potser. Els anys bons, els anys dolents, ja no m'ho facis dir. Ja que treu el tema de les targetes, ha sortit un tuit que diu...
Hem de acabar fent una mica de broma.
Que a Caja Madrid, fins que no va arribar el senyor Blesa, tenien un límit, però que va arribar el senyor Blesa i va treure aquest límit. I d'aquí...
El senyor Blesa ha sigut el dels 16 milions d'euros de fiança, no?
Sí, sí.
Que diu que...
Blesa 16 i el Rato 3.
Que diu que no pot pagar.
No. El Rato diu, jo no he hecho nada.
Sí. Tot i que ell, si no m'equivoco, amb els dos anys que va estar a Caja Madrid em va guanyar 30. Però sí, són molts diners, 16 milions d'euros, òbviament.
I ara, per ell, això no és res, home. Caixa Madrid a la ruïna total, amb els preferentistes al carrer llançant els diners.
Bueno, estarem pendents del que passa a Caja Madrid, també a Catalunya Caixa, que també, sí, també. Sempre passa. Notícia de Caja Madrid o Bankia i,
bueno, perquè
i al moment tens la de Nova Galícia i Catalunya Caixa.
Gent de medida que va investigant van sortir les coses. Home, jo en sé bastants d'escàndols de Catalunya Caixa.
Doncs a veure què passa i així...
Ara, si us trauran a la llum, suposo que sí.
Sembla que vagin sortint.
El que he llegit ara, que m'has vist baix, que la informació que dona el diari són de finançaments d'actuacions immobiliàries. Uf, que és complicat trobar un delicte aquí.
Sí, però com se movien era així.
Sí, home, però a veure, el complicat és trobar un delicte en la concessió del crèdit.
Sí.
És complicat, a no ser que hi hagués un informe que digués això no es pot donar, i que no ho sé si és o no.
També s'han donat molts crèdits de favor a baix interès, etcètera.
Estarem pendents d'aquestes qüestions. Nosaltres hem esgotat el nostre temps. Moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies, Segui, també l'Anton Vidal, que ha estat a l'altra banda del vidre, i el Gaspar, que ha intervingut via telefònica. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana i ens veiem la setmana vinent. Per cert, la setmana vinent, setmana de rally. Adéu.